A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bocabadats. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell.
El relator especial de les Nacions Unides pels afers de les minories insta l'Estat espanyol a pronunciar-se sobre la comptabilitat de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la immersió lingüística amb la legislació internacional. Mirem de posar-hi llum amb la Plataforma per la Llengua i el nostre company Pau Duran.
Les Nacions Unides han mostrat preocupació per la situació del català al sistema educatiu i demanen revisar les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió. En parlem amb la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ben bé, què és el que han dit les Nacions Unides?
Doncs mireu, des de fa una mica més de 2 anys que diferents entitats, entre les quals Plataforma per la Llengua, però també la Intersindical, la USTEC, el CPC, Escola Valenciana, ens vam unir per enviar informes al relator de la ONU per les minories per anar-lo informant sobre l'estat de l'escola catalana i tots els atacs que estava rebent el sistema d'immersió, que evidentment està reconegut per la UNESCO com a un sistema vàlid. I li vam anar enviant tota aquesta informació. Arran d'aquesta informació que nosaltres li hem anat enviant durant tots aquests anys i, evidentment, la informació que el mateix relator ha anat recaptant d'altres fonts, doncs, finalment, ara, el mes d'octubre de 2023, va emetre aquest informe. En aquest informe, bàsicament, el relator el que diu és que observa amb preocupació que s'està reduint l'ús del català a l'escola i això posa en perill la supervivència del català. Perquè, a més, constata que el castellà és una llengua l'aprenentatge de la qual està garantit i privilegiat en la societat en general. I, per tant, demana a l'Estat que revisi aquestes sentències al 25% perquè, a més, aquestes sentències representen una incoherència amb les normes internacionals dels drets humans. I li demana a l'Estat uns aclariments sobre la base jurídica emprada per anar contra la immersió, que és un sistema que, com hem dit fa un moment, ha estat validat per la UNESCO i per altres entitats internacionals de valor i de prestigi en aquest sentit. A més d'això, li demana també que adapti la Constitució espanyola als nous instruments internacionals de protecció contra la discriminació, perquè, per exemple, l'article 14 de la Constitució, que parla de la igualtat davant la llei, no esmenta la llengua com a un element que pot generar discriminació, com sí que ho fan ara tots els tractats de drets humans de les Nacions Unides. I, per tant, li demana a l'Estat que, per una banda, revisi la seva legislació per adaptar-la a l'actualitat de la legislació en drets humans que hi ha a tot el món, i, per una altra banda, doncs, per aquest atac judicial contra l'escola, que el que fa és perjudicar la supervivència del català.
Parlaves dels atacs judicials. Estaria bé que en fessis una mica de memòria, Mireia.
Aquí la qüestió principal és el que dèiem, que una qüestió que segur, s'havia d'haver resolt des d'un punt de vista tècnic i en tot cas polític, s'ha traslladat als jutjats. I aleshores la justícia ha començat a imprimir unes sentències que estableixen que hi ha d'haver un 25% de l'ensenyament que es faci en castellà, la qual cosa va contra el sistema d'immersió, perquè el sistema d'immersió justament el que fa és fer que tota la mainada, tots els infants, vinguin d'on vinguin i siguin de la cultura que siguin, facin una immersió en una llengua, que és la immersió en aquesta llengua, per tal que l'aprenguin a un nivell suficient com per poder-la fer servir després, si ho volen, fora de l'escola. En el moment en què s'introdueix aquest 25%, clar, aquest sistema d'immersió ja queda alterat. Però és que, a més, el que sempre nosaltres hem mantingut és que amb el tema de les llengües no podem parlar d'igualtat, no podem parlar de percentatges. Hem de parlar d'equitat. Socialment, el castellà està molt més estès. El castellà, per exemple, és preponderant a la justícia, en la majoria de mitjans de comunicació, a internet. Per tant, el castellà ja té una base per la qual és molt senzill fer una immersió en la societat i aprendre el castellà. En canvi, el català, hi ha famílies en què si el català no s'aprèn a l'escola no tenen accés a aquesta llengua, perquè el català està molt lluny encara de tenir un ús preponderant en totes aquestes plataformes, ni tan sols igualitari amb el castellà. Per tant, en aquest cas, aquest 25% l'única cosa que fa és destruir, acabar de destruir aquest sistema d'immersió lingüística que ja teníem comprovat que en aquests darrers anys no està funcionant correctament, el que fa és acabar-lo de destruir i posar, a més, en una situació incòmoda les escoles que al capdavall ja tenen prou problemes a absorbir tota la quantitat de llengües. Pensem que ara a Catalunya es parlen més de 300 llengües diferents. És una dificultat molt gran. I per tant, diguem, el sistema d'immersió el que feia era que tots aquests infants que vinguessin d'on vinguessin i tinguessin la llengua que tinguessin, podien tenir el català com a llengua de base per poder-la després aprendre i desenvolupar-se en català fora de l'escola. Aquestes sentències el que fan és trencar amb aquest model i, per tant, el català queda en franca minorització, encara molt més important i fins i tot amb indefensió respecte d'una llengua doncs, tan potent com és el castellà.
El relator, el senyor Fernández Barents, havia donat 60 dies al govern espanyol perquè respongués alguna cosa. Ho ha fet?
Sí. No, perquè l'informe es va publicar el 13 d'octubre, o sigui, se li va notificar a l'estat espanyol el 13 d'octubre, porta data 13 d'octubre, per tant, mitjan novembre s'ha acabat el termini i l'estat espanyol no ha dit res encara.
I llavors, a partir d'aquí, es pot activar alguna cosa? Hi ha alguna possible aplicació o conseqüència de que no hi hagi hagut aquesta resposta?
Bé, jo suposo que les Nacions Unides activarà els mecanismes que té per costum d'activar en aquests casos, perquè no és la primera vegada que l'estat espanyol no respon. No crec que sigui l'únic, però en tot cas el que ens afecta a nosaltres, que és aquest, doncs, sobretot en temes de lingüístics, sempre que les Nacions Unides, doncs, per exemple, en altres casos doncs, també, on quan la Comissió Europea ha cridat l'atenció a l'estat espanyol perquè no compleix la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, que l'estat espanyol té subscrit en la seva totalitat, incompleix en la seva pràctica totalitat també, doncs diverses vegades li ha fet esments a aquesta situació i l'estat espanyol no ha respost. Per tant, el tema lingüístic és un tema que l'estat espanyol té damunt de la taula, que fa veure que no existeix però que l'ha d'abordar, perquè és un problema greu, perquè està situant en indefensió un munt de... O sigui, està vulnerant els drets de la majoria dels espanyols, perquè la majoria dels espanyols tenen com a llengua materna una llengua diferent del castellà. Per tant, ens està situant en una posició d'indefensió que evidentment s'ha de esmenar. I suposo que nosaltres, evidentment, com a societat civil, continuarem pressionant perquè l'estat espanyol doni una resposta.
De fet, el relator feia menció d'algunes recomanacions que tampoc són tan antigues, no és una cosa que hagi passat molt de temps. Parlava, per exemple, d'un fòrum sobre qüestions de minories del 2019 on deia que els estats han de salvaguardar l'educació en llengua materna per a les minories lingüístiques.
Naturalment. O sigui, tant les Nacions Unides com la mateixa Comissió Europea, naturalment. O sigui, el debat sobre drets lingüístics en aquests darrers anys ha avançat moltíssim i el que ara està més que establert a pràcticament tots els països del món és que el dret lingüístic és un dret humà fonamental. És a dir, quan a una persona li impedeixes de desenvolupar-se en la seva pròpia llengua, a banda que estàs, diguem, matant una manera d'enfocar el món única al món, no? Perquè cada llengua, la llengua no és solament un sistema de comunicació, és un vehicle de cultura, un vehicle de tradició, un vehicle d'història, no? Quan a una persona tu, a més, li prives de desenvolupar-se en la llengua de la seva família, en la llengua del seu entorn, li estàs privant realment un accés a la cultura i un accés a la seva història i a la seva terra, que és important i que perjudica enormement les persones. Per tant, des d'aquest punt de vista, està més que reconegut avui dia que els drets lingüístics són drets humans fonamentals. L'estat espanyol, amb la seva legislació, no s'ha actualitzat en aquest sentit. I aleshores continuen, doncs, per una banda, diguem, diuen que sí, no? La Constitució diu a l'article 3 que les llengües diferents del castellà mereixen un especial respecte i protecció, però a l'hora de concretar aquest especial respecte i aquesta especial protecció, doncs això no es concreta en res. I no solament això, sinó que contínuament l'estat espanyol genera legislació en diferents àmbits, en l'àmbit del consum, en l'àmbit de la cultura, etc, etc, on l'única llengua que es permet és el castellà, la qual cosa es bandeja en totes les altres llengües, que a més són oficials també en els territoris on es parlen a l'Estat. Algunes d'elles sí, no totes, l'asturià, per exemple, encara no ho és, però el català, el gallec, el basc, l'aranès. Aleshores, si no hi ha un foment i no hi ha una legislació que acompanya aquest ús de les llengües, evidentment aquestes llengües queden en situació d'indefensió i de minorització davant d'una llengua com el castellà, que és una de les llengües més parlades del món.
Ara s'afegeix a més un altre element, que és que el relator canvia. A partir d'ara serà el suís Nicolas Levrat. No sé si això afegeix algun element més de preocupació.
Bé, en principi preocupació d'entrada no, i més si és una persona que és suïssa, s'entén que a Suïssa tenen una sensibilitat especial per les llengües, ja que és un estat quadrilingüe i no tenen cap problema a gestionar-ho. Per tant, nosaltres suposem que això no hauria de representar una amenaça, ans al contrari, no? Hauria de representar doncs, una continuïtat. Bé, de tota manera, doncs, nosaltres com a entitats preocupades per aquest tema, doncs, evidentment, en el moment en què aquesta persona doncs, ja estigui en el seu càrrec i ja tingui diguem, el rodatge que necessita per posar-se al dia, nosaltres també li farem una actualització d'aquesta situació perquè entengui la preocupació que tenim doncs, a Catalunya i als territoris de parla catalana amb l'ofensiva que estem patint doncs, per poder-nos desenvolupar i per poder exercir el dret que tenim de parlar la nostra llengua i de desenvolupar-nos culturalment i socialment en la nostra llengua.
Això que estem parlant coincideix amb una visita d'una missió d'eurodiputats que l'ha impulsat l'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, per avaluar la immersió.
És així. És una, diguem, una visita bastant curiosa, atès que la Comissió Europea no té competències en escola ni en llengües. Però bé, en qualsevol cas, a part d'això, nosaltres entenem que això és una diguem que és una visita que fan que és purament política, que s'emmarca en una ofensiva política també, perquè en certa manera doncs el que vindran a veure aquests senyors, si realment estudien el que està passant a les escoles, és que podran comprovar que el català és la llengua que menys es parla a les escoles avui, perquè està més que comprovat i vull dir, hi ha les dades que és igual, vagin a l'escola que vagin, que encara que vagin al cor de Catalunya. Al cor de Catalunya, la llengua més utilitzada a les escoles, als patis a les escoles, per desgràcia, és el castellà. I és l'anglès, també, alerta, perquè parlem sempre del castellà perquè, evidentment, és la que tenim més propera, però també és l'anglès. Els nostres fills, els nostres infants d'avui estan molt, molt mediatitzats també en anglès. I, per tant, tot això el que fa és anar en detriment de l'ús normal, habitual i comú de la resta de llengua. I això també fa doncs, això, no? que aquesta consciència de societat doncs, es vagi perdent. I aquest lligam amb la història, amb la cultura i també diguem, aquest lligam amb el que és el foment del treball també en el territori, no? Que tu per anar a treballar necessitis el català per poder doncs, comunicar-te amb proveïdors, amb venedors, etc. Tot això, el fet que la llengua perdi a força i perdi utilitat, el que fa és deslligar les comunitats. Per tant, és importantíssim que això es vegi d'aquesta manera. Bueno, nosaltres tenim ganes de veure l'informe que farà aquesta comissió per saber si diuen la veritat o evidentment, doncs, bueno, o falsegen segons els seus interessos, doncs, com acostumen a fer, doncs, la situació real del català a les escoles que ja ha estat reconeguda doncs, tant pel Departament d'Educació com per altres instàncies i altres òrgans que han estudiat a peu de carrer, bueno, a peu d'escola, nosaltres mateixos amb els estudis de patis, que hem pogut constatar de primera mà doncs, que l'ús del català als patis doncs, ronda el 30% en els casos més optimistes.
Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, gràcies per atendre'ns. Veurem com queda tot plegat.
Veurem. Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.